4 i 3 minuts. Comença el Connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Molt bona tarda, salutacions i benvinguts una setmana més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Una salutació de tot l'equip, conduït a la part tècnica per Roc Casas, Joan Muñoz a la producció i d'aquí us parla Carme Reverte. Avui és dilluns, 7 d'octubre, i volem saber quin temps ens espera aquesta tarda. Lluís Mi Pérez.
Bon dia, ha començat la jornada amb molts núvols, fins i tot boires que s'han escampat per moltes comarques, però amb un ambient molt suau. Podem dir que gran part dels núvols més baixos d'aquestes boires s'han d'anar desfent immediatament, però en canvi ens quedarà un cel moix ennuvolat amb núvols prims que seran un palet més densos al Pirineu Lleidatà. Allà al Pirineu també, als cims, amb força vent del sud i el que diem, amb una temperatura encara força confortable. Al llarg de la tarda i del vespre arribaran núvols més potents per les comarques de Lleida, on de fet s'hi espera alguna primera pluja, i serà aquesta propera nit i matinada quan acabi plovent a tot el país. Fins i tot ho farà amb ganes en alguns indrets de les comarques del nord de Lleida, de la Catalunya central i de l'àrea de Barcelona. Ruixats, vistos i no vistos, perquè demà ja aquesta perturbació marxarà, farà força vent a gran part del centre del país, també cap al sud, i només a Girona tindrem algun xàfec. Ho anirem seguint a la xarxa.
Avui al Connectats destacarem la importància de l'activitat física en la gent gran. En parlarem amb Anna Moix, fisioterapeuta de l'Obra Social Benèfica. Acabarem la primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar els resultats del cap de setmana i també la resta de l'actualitat esportiva. A partir de les 5 coneixerem la Fundació Arrels a través d'una de les responsables, Laia Vila. Continuarem amb Empresa i ho farem per parlar de la badalonina Solterifesta, especialitzada en comiats de solter, i ho farem amb Manu Navarro, responsable de la sala Mambo Club. Acabarem amb Cultura per conèixer els detalls de la campanya de micromecenatge de la sala cultural El Cabot de Castellà per tenir cadires noves. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
Connectats amb Carme Reverte.
A les 4 i gairebé 7 minuts, és moment de posar-nos al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
Bona tarda. Més de 2.600 participants van prendre part diumenge de la cursa de les dones fenicellers. L'atleta olímpica terrassenca, Cristina Montesinos, va ser l'encarregada de donar el tret de sortida des del Parc dels Catalans al recorregut de 5 quilòmetres. Es tracta d'un esdeveniment esportiu, però també participatiu i social, que té com a objectiu la promoció de l'esport i recaptar fons econòmics per a la Fundació Oncolliga. La corredora Raquel Parrado, de Sant Vicenç dels Horts, en 19 minuts i 19 segons, va ser la guanyadora de la cursa. Pel que fa a la categoria dels homes, el terrassenc Daniel Fernández, amb 15 minuts i 45 segons, va ser el primer a travessar la línia d'arribada. La cursa de les dones supera any rere any els seus propis rècords, el que satisfà l'organització d'aquest esdeveniment. Se celebra en record de la periodista Fanny Sallés, la primera dona a fer crònica esportiva a Terrassa, i s'ha convertit en tot un acte social a la ciutat, aplegant participants de totes les edats, condicions i perfils.
Gràcies, Sergi. I ara seguim per la Cocapital, Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
Bona tarda. El regidor republicà a Sabadell, Gabriel Fernández, és el candidat de Foc Nou a la vicepresidència d'Esquerra. La candidatura impulsada per Alfred Bosch es presenta com una tercera via entre junqueristes i rubiristes que lideraria Elena Solà, exregidora d'Esquerra a Cerdanyola del Vallès. El càrrec de Gabriel Fernández seria de nova formació i consistiria en recosir el partit després de les divisions internes que hi ha hagut en els darrers mesos. Avui ha començat la recollida d'avals i el 30 de novembre, al Congrés Nacional d'Esquerra, sabrem si tira endavant la seva via, la de Junqueras o la de Marta Rovira.
Gràcies, Júlia. I ara anem fins al litoral. Badalona, Santiago Espasa, bona tarda.
Bona tarda. L'Ajuntament de Badalona celebrarà aquesta tarda a partir de les 6 el ple ordinari corresponent al mes d'octubre. Entre els punts més destacats hi ha la suspensió de llicències d'edificació d'una part del centre de la ciutat. En relació amb el desenvolupament urbanístic de Badalona, es proposarà la suspensió de llicències d'edificació, rehabilitació i altres usos a la confluència dels carrers Francesc Layret i Sant Anastasi davant la plaça de la Vila. Segons l'alcalde Xavier García Albiol, aquesta decisió pretén abordar un dels principals problemes del barri del centre, la circulació dels vehicles per Francesc Layret. Albiol ha assegurat que el govern local està treballant en un projecte de remodelació urbanística amb la col·laboració del veïnat i dels comerciants i que les obres podrien començar aquest 2025.
Això significa no tan sols un projecte de remodelació urbanística, no tan sols fer l'obra i convertir la carretera en una zona peatonal, en un passeig, sinó dur a terme un projecte alternatiu a l'actual circulació, especialment dels autobusos públics.
També es debatrà l'aprovació d'un conveni de col·laboració amb l'Associació Cultural 48 Hores Open House BCN per a la celebració del Festival d'Arquitectura fins al 2026. En l'àmbit financer es plantejarà una modificació del pressupost municipal de 2024 i del seu annex d'inversions en instal·lacions de la Guàrdia Urbana per un import de gairebé 400.000 euros i en el Patronat de la Música amb una partida prevista de 600.000 euros.
Gràcies, Santiago. I anem ara fins al Prat de Llobregat. Lluís Rodríguez, bona tarda.
Bona tarda. Des d'avui es produiran talls en el trànsit al camí de Calmonés, la ronda sud i la ronda de Ponent. Això és per les obres de construcció d'una rotonda a càrrec del Ministeri de Foment que ha de millorar els accessos al Prat, substituint l'actual pas semafòric a la cruïlla de ronda de Ponent i l'avinguda 11 de setembre. Durant aquesta primera fase de les obres es desviarà el trànsit per l'avinguda Pepa Colomer, riu Xúcar i 11 de setembre. De fet, aquest serà el recorregut alternatiu que faran les principals línies d'autobús afectades, el PR1 i la nocturna N19. Pel que fa l'accés a Prat procedint de la T2 de l'aeroport a la zona de Sant Cosme, quedarà tallat i afectat per les obres. Per accedir-hi al municipi s'haurà de fer a través de la C31 per carretera de Cala Laio o l'avinguda amb Semclavé. Aquestes són les afectacions que hi haurà en aquesta primera fase i n'hi haurà de noves a partir de novembre amb la segona.
Gràcies, Lluís. I ara tornem al Vallès. Ens quedem a Castellà. Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda. Doncs gran notícia per un castellarenc. El tècnic assistent Xavi Calmi i Martí Cifuentes, primer entrenador del Queens Park Rangers, han ampliat el seu vincle amb l'equip londinenc per a dues temporades més amb l'opció d'una tercera. Juntament amb el cos tècnic de Cifuentes, el castellarenc Xavi Calmi va arribar a la direcció del conjunt de la Championship anglesa a mitjans de la temporada passada per salvar-lo del descens. I ara el CEO del club, Christian Nowry, ha anunciat la renovació. Els de Loftus Road ocupant la 17a posició de la taula, 2 per sobre del descens.
Gràcies, Guillem. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Joan Muñoz. Bona tarda.
Bona tarda. Miqui Núñez, Buós, Blaumut, Detallets o Ginestà són només alguns dels noms propis que aquest cap de setmana ho han donat tot per un públic d'allò més especial. Infants que han trobat el seu espai en el Petits Camaleons, un festival que se celebra a l'entorn del Teatre Auditori i que ha arribat amb les entrades exaurides. De fet, ha estat una edició que l'organització qualifica com a històrica, amb 10.000 assistents. Per als artistes, actuar davant la canalla és tot un repte. Sentim Miqui Núñez, Ginestà i Detallets.
Els nens són reals, diuen la veritat tota l'estona, per tant, si s'avorreixen, deixaran de ballar i si ballen és que s'ho estan passant bé, o sigui, molt guai.
És que ens encanta tocar per infants i per famílies. Crec que s'haurien de fer molts més concerts en aquest horari perquè tothom pugui gaudir amb les mateixes condicions i per nosaltres vindríem cada any.
No cada dia es toca per un públic familiar i ara vam venir fa 3 anyets i ens ho vam passar superbé. A més, són bolos molt compactes i molt, molt intensos.
Pensant en el futur, el creixement del Petits Camaleons només podria passar per celebrar-se amb 2 caps de setmana.
la tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona. Castellà va viure aquest cap de setmana unes olimpíades, i molt especials, les olimpíades entre les residències geriàtriques del municipi. Un esdeveniment en què els grans triomfadors són l'autoestima, la reivindicació de l'activitat física i del dret a passar-ho bé. En parlem des de Castellà amb el nostre company Guillem Plans i la fisioterapeuta de l'obra social benèfica Anna Moix, que va ser qui va preparar els atletes de la residència. Bona tarda.
Bona tarda, Carme. 115 àvies i avis de les residències d'obra social benèfica, les Orquídies, Can Font, Nortegara i Falgàs, van reprendre amb èxit l'activitat estrella. Les resiolimpíades van ser del retrobament. La pandèmia les havia tallat i es va poder celebrar aquest cap de setmana la 7a edició. Parlem amb la fisioterapeuta de l'obra social benèfica, Anna Moix. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Resi Olimpíades. Què és això?
Les Resi Olimpíades és un projecte que va arrencar el 2014 amb la finalitat de fer una trobada festiu, lúdica, esportiva entre totes les audiències de Castellà del Vallès per donar-se a conèixer una miqueta i de visibilitzar una miqueta pues, la vida que porten els avis dins de les nostres residències. No és una vida que diguis i ja s'acaba, sinó que dintre de la residència, tot i tenir les seves limitacions, doncs els avis encara poden tenir una vida activa, una vida plena i fer moltes activitats sempre adaptades a ells, però que no és un final, és una nova etapa de la seva vida i que també està plena d'il·lusió i plena de nous projectes i de noves idees i festivitat.
I en què consisteixen aquestes proves, les resiolimpíades?
Doncs les resiolimpíades, bàsicament, ens trobem les 5 residències en el pavelló Puigpert i competim en diferents modalitats esportives. Una d'elles, doncs, per exemple, és el bàsquet. El bàsquet, que posem unes cistelles al centre d'una rotllana d'avis, i ells han de tirar la pilota i encestar en aquestes cistelles. L'altre és voleibol, amb una canasta, un metre d'alçada per descomptat, i amb uns jurants es van passant una pilota de platja per sobre de la red. Una altra, doncs, molt típica dels avis, que el que agrada molt, les bitlles. No té massa explicació. 8 bitlles, una pilota, i s'ha de tractar de tirar totes les bitlles. Després hi ha, per exemple, una altra modalitat esportiva que són la psicomotricitat fina. Són 60 tasques de diferents colors i els han de classificar en les caixes amb el seu color corresponent. Guanya, per descomptat, el que vol fer més ràpid. Mm. O també tenim la reminiscència musical, on d'una selecció de 25 cançons que prèviament s'ha pactat entre totes les residències, ells escolten 5 a l'atzar i han d'adivinar-les. El cantant, el títol, o cantant un estrabell petit de la cançó. I aquest any, com a tancament una miqueta estrella, hem incorporat una modalitat nova que ha tingut molt èxit i ha sigut molt divertida, que ha sigut la fossa de relleus amb cadires de rodes, on hi participaven també cuidadors i familiars tirant de la cadira, on els avis portaven un testimoni i tenien que anar fent el canvi d'aquest testimoni de mà a mà fins a arribar a meta.
Entenc que el més important aquí no és guanyar, no?
No. Lo important és que s'ho passa bé, que és un dia diferent, que és un dia que, a més a més, ells són el protagonista. No és, a vegades, les típiques sortides que ells fan, pues, d'anar a dinar a casa del fill, de la filla, d'anar a celebrar el compliment del fill, la filla o el net, o que van a veure el partit de futbol del net. Aquesta vegada són els fills que van a veure els veïns, que ells són els protagonistes.
Per això el pavelló Puigverd era ple de gom a gom, no? I el públic s'ho va passar molt bé, també.
La veritat que sí. Que jo, sincerament, em va sorprendre la resposta que vam tenir de famílies, d'amics, de voluntaris. Van venir voluntaris de la Creu Roja, van venir voluntaris del servei comunitari, dels nens que fan el servei comunitari de tercer d'ESO. Va venir l'escola Xaloc, que ens van fer un pica-pica. Va ser realment una convocatòria amb un èxit que em sembla que no havia vist jo el pavelló tan ple de tanta gent. I, bueno, i jo vaig veure que s'ho van passar molt, molt i molt bé.
Deia això, que el públic s'ho passava pipa, no? I també senten aquest mateix orgull que quan van a veure, doncs, la canalla a jugar a bàsquet o qui sigui, doncs es sentien el mateix pels avis.
Exacte, només que ara aquesta vegada pues, el protagonista ha canviat. En comptes d'estells que van a veure el net, el fill o la filla o la neta, aquesta vegada és el d'invers, són els nets que van a veure els ells i diuen, mira com ho faig. Mira, i hem guanyat, m'han guanyat, mira quants punts hem tret, bueno.
A nivell logístic no ha de ser gens fàcil mobilitzar 115 participants.
No, i 115 participants tenint en compte les casuístiques que tenen, no? Són 5 residències, nosaltres des de l'obra social benèfica mobilitzàvem 45 usuaris. Gràcies, moltíssimes gràcies pues, a tota l'organització des de l'Ajuntament, a l'Àngela Bellé, la Maria José Lomas i la Cina Miralles, que ens ho han posat tot en bandeja, vull dir, va ser què necessiteu, què voleu, com podem ajudar. Sí. Moltíssimes gràcies un cop més a la Creu Roja, que no ens ha fallat cap any, i aquest any, com a novetat, doncs, els voluntaris, els nens del servei comunitari, que teníem 8 nens de servei comunitari, però que a l'últim moment inclús vam tenir que dir que no, que sisplau no, perquè és que encara se'n volien apuntar més.
A nivell de residències, sou 5 públiques privades concertades i per vosaltres és molt natural col·laborar, però vist des de fora, per algú que no conegui la Resi Olimpíades, segur que és tot un mèrit pensar que 5 empreses amb cadascuna doncs, els seus objectius s'uneixen per una causa que està per sobre dels interessos particulars, no?
Sí, penso que des de totes les residències, per nosaltres, sempre el més important i fonamental és l'atenció a l'avi. I la veritat és que quan els veus disfrutar d'aquesta manera, que dius, mira, tots els mals de caps, tots les reunions, tot el projecte, tot el veure com solucionem això, perquè penso que també tenim una residència que és Camps Pont, que està fora del poble i es va tenir que buscar un transport adaptat. Tot això, doncs, al final, ha valgut la pena.
Ja sé que hem comentat que el més important era participar i millorar una mica l'autoestima, no? Però qui va guanyar?
Pues les orquídies. Les orquídies van ser els guanyadors indiscutibles.
Això, per tu que ets fisioterapeuta, l'any que ve requerirà més assaig, no? Ho dic de broma, però segur que us prepareu les proves i forma part, no?, també d'aquest dia. I és divertit.
Sí. A veure, penso que les Reis Olimpiades per ells no és un dia. Nosaltres comencem a treballar les Reis Olimpiades a partir del mes de juny, preparant les proves. Comencem a preparar parlant d'elles, dient què farem, què deixarem de fer, i ens trobarem. Parlem d'elles abans, després, un cop han acabat, els avui mateix la Cristina Aranda, la terapeuta ocupacional, ha fet un tall amb ells, recordant totes les puntuacions i les condicions que va treure cada avi a cada prova, dient pues, qui va guanyar, qui va quedar segon, qui va quedar tercer, el regal que ens hem emportat. És un treball que ens dura tot l'any. No és només un dia per nosaltres.
I aquest esdeveniment és la cara visible de tota la feina que feu els fisioterapeutes durant tot l'any, no? Que és un treball molt important a les residències geriàtriques.
Sí, és una manera que ells a vegades es moguin sense ser conscients i sense voler-ho, perquè moltes vegades els puges al gimnàs, per exemple, i dir, va, vinga, que treballarem, i no hi he treballat tota la vida, no vull. Però si els dius, va, vinga, anem a jugar una estona, anem a passar-nos a la pilota, encantats de la vida, perquè fan un moment, un esport, una cosa diferent, i s'estan passant de divertit.
Hi ha més municipis que organitzin trobades, reciolimpiades, com les que fem aquí a Castellà?
Tinc entès que sí. De fet, nosaltres l'any passat vam anar a Sant Antoni de Vilamajor, que una de les residències d'allà organitzava les primeres reciolimpiades de tot el Vallès, invitava diferents residències de diferents municipis, i ens van invitar nosaltres, i nosaltres amb molt de gust hi vam anar. El que passa que, bueno, si per organitzar les d'aquí a Castellà és complicat, imagina't emportar-te els avis fins a Sant Antoni de Vilamajor. Vam tenir pues, que demanar pues, patrocinadors per buscar un autocar, per poder pagar l'autocar adaptat per emportar-nos fins allà. Ens vam quedar a dinar, bueno, va ser tot el dia. Però també va ser una jornada molt divertida.
Ara feia uns anys que no la celebràveu, perquè em sembla que la darrera edició va ser el 2019.
Correcte. L'última va ser el 2019, el 2020, quan ja començàvem a tenir les primeres reunions. Perquè pensa que això ho comencem a preparar, tot i que se celebra a l'octubre, el gener, febrer ja tenim les primeres reunions, perquè començar a posar-se a les filles, doncs les vam tenir que anul·lar pel tema de la pandèmia, malauradament hi va haver aquest tema, que ens les vam fer parar, i fins ara no les hem pogut tornar a retornar.
I ja per acabar, darrere de la idea de les Resiolimpíades i de tot el que feu en general, hi ha la idea que les residències no és un lloc on aparcar els avis, no?
No, per descomptat que no. És un lloc on es fan moltes activitats, que ens agradaria fer-ne moltes més, el que passa que tenim els usuaris que tenim i també tenim els recursos que tenim, que a vegades ens agradaria tenir-ne moltíssims més perquè idees en tenim per parar un tren. I és un lloc on ja encara queda molta vida i moltes coses per fer.
Sento de fons, Anna, que hi ha rebombori, eh? I que el timbre també va sonant. És a dir, la residència és un lloc no és tan tranquil, no?, com ens imaginem des de fora, que és un lloc agitat, no, amb enrenou. Molt bé, doncs et deixarem, que segur que tens moltíssima feina. Moltíssimes gràcies. I parlem de cara a les pròximes Resi Olimpíades, siguin del Vallès o d'aquí de Castellà. Em sembla que les del Vallès són ara al juny, no?
Les del Vallès se celebren ara al novembre.
Al novembre, sí. Perfecte.
Ens van tornar invitats, aquesta vegada hem declinat la invitació, perquè vam dir, no, nosaltres preferim les de casa nostra.
Les locals, exacte.
Ens podem emportar, doncs, molts més avis amb nosaltres i poden venir moltíssimes més famílies amb nosaltres.
Perfecte, doncs, moltíssimes gràcies i molt bona tarda.
A vosaltres. Gràcies per invitar-me.
I molt bona tarda a tu també, Carme.
Igualment, gràcies, Guillem. Bona tarda.
lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund.
A 5 de la tarda és dilluns i a aquesta hora sempre ens agrada fer un repàs al cap de setmana esportiu. Després de veure uns quants partits i revisar una mica la premsa, doncs ens agrada compartir aquesta estona de conversa amb els nostres periodistes. Deixeu-me que saludi Joan Muñoz, el tenim a l'estudi de Sant Cugat. Joan, bona tarda.
Bona tarda, Carme.
Anem a Sabadell, a veure si tenim el Raül Chao, també periodista. Raül, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Com anem?
Molt bé, aquí esperant en Miqui, que avui també li donarem una altra medalla.
Avui, aquí a Sabadell, sí, continuem molt bé, continuem líders, així que aquí estem superbé.
Molt bé. Bé, doncs, si voleu, comencem. Quan tinguem el Miqui, m'ho confirmeu i de seguida el saludem. Anem per la jornada futbolística d'aquest cap de setmana, que torna a ser la última abans de reprendre la competició per aquestes aturades de les seleccions, pels compromisos que tenen els equips nacionals. I podem dir, no sé, jo per fer un titular, el que més aglutina és ple de victòries dels equips catalans, no? Per exemple, ha guanyat el Barça, ha guanyat l'Espanyol, ha guanyat el Girona, o sigui que, mira, no sé quantes vegades es donarà aquesta circumstància, però un dels titulars podria ser aquest perfectament. Sí que m'agradaria que compartíssim el vostre. Quin titular posaríeu a la jornada aquesta última, Raül?
Dos porters i Lewandowski, és a dir, perquè crec que vam veure ahir el partit del migdia, crec que vam veure la història de la Lliga amb les tres aturades de Gazzaniga, brutal, és a dir, qui no va poder veure el partit que mira els highlights, perquè Gazzaniga va parar tres penals, és a dir, brutal. L'Espanyol té per mi un dels tres millors porters de la Lliga, que és Joan García, que és una barbaritat de porter, és a dir, per mi és un dels millors porters que hi ha sense mena de dubte al món del futbol actualment. I el Barça, Lewandowski, la temporada, l'inici de Lewandowski, crec que és una barbaritat. Crec que ningú hagués apostat per això. És a dir, perquè, per exemple, faré una broma i no broma, que els jocs del fantasy aquests que estan tothom, és a dir, a vegades penso, fitxaré Lewandowski, però que és molt car, i si deixa de marcar, però és que no para de marcar. És una barbaritat, ahir tres gols en mitja part, i no es cansa, és a dir, els que van veure Lewandowski l'any passat, crec que ningú donava un euro per veure aquest nivell, però és que el nivell de Lewandowski i el nivell del Barça d'aquesta temporada és d'un equip que no ha vingut a ser un equip més, sinó ha vingut per competir per tot.
S'han recuperat alguns jugadors. Espera un moment, Joan, que saludem el Miqui, que ja el tenim. Miqui.
Hola, què tal?
Què tal?
Molt bona tarda, com estem?
Pues mira, aquí repartim medalles.
Estava escoltant el que comentàveu i la veritat és que sabeu que em recorda Lewandowski aquesta temporada, els últims anys de Benzema al Real Madrid?
Totalment.
Que es va inflar a marcar gols? Mm. Doncs em recorda moltíssim això, no? I jo crec que, a més, també l'estil de joc que està tenint el Barça, aquest joc més directe, no? Potser no tant toc de pilota i, no sé, aquesta intensitat que està donant Flick al Barça, jo crec que aquest joc també li està ajudant moltíssim a Lewandowski i jo crec que pot acabar la temporada amb 30-40 gols tranquil·lament, eh?
A veure.
Jo crec que el meu titular aniria centrant-me en el Barça, que la velocitat de creuer del Barça, bueno, il·lusiona els culers i assusta tots els equips, als altres equips, perquè ja estem en un punt de la temporada que ja han passat 10 partits, el Barça segueix sense mostrar masses debilitats, tret del partit contra l'Osasuna de fa unes setmanes, però és que sense fer massa, sense esforçar-se moltíssim els jugadors, podem donar descans a Lamine Yamal, és que guanyen 3-0 i no sembla que titubegin. O sigui, no, Lewandowski marca gols com marcava fa 10 anys. Està el Barça en un moment superbo i crec que altra part del titular hauria d'anar que el Girona respira, perquè després d'un partit bastant dur on Gazzaniga va fer una mica de màgia, doncs aporta 3 punts en un moment clau de la temporada, que si no començaves a sumar de 3-3 combinant competició europea amb la domèstica se't podia complicar una mica.
És veritat que necessitava una victòria l'equip de Mitchell, perquè aquesta temporada serà dura mantenir-se en aquestes dues competicions, que vulguis o no passen factura, per molt que el seu entrenador, i amb tota la raó del món, defensi doncs, que s'ha guanyat el dret a jugar aquesta Champions i que l'han de gaudir, però és inevitable, vull dir, són els jugadors que són, les lesions estan a l'ordre del dia i, bueno, una victòria com aquesta sí que tu apuntaves, Joan, que li donarà oxigen. El que no veiem tan Filip Prim és el Madrid, no? Què li passa?
Jo crec que té un problema, i és el problema 1, de la marxa de Kroos, perquè jo crec que Kroos era l'equilibri, com diu Ancelotti, l'equilibri, doncs crec que el Madrid no té equilibri i ha de trobar aquest equilibri, perquè ha trobat l'any passat era un equip que tenia a Vinicius per banda esquerra, Bellingham pel centre i per banda dreta Valverde és un jugador que físicament pot estar corrent tots els dies i que no es notaria i que ajudava molt en defensa, i al mig del camp estava Kroos acompanyat per Tchouaméni o per Camavinga. Aquest any això ha canviat perquè ha vingut Mbappé i Mbappé ha de jugar. Aleshores Bellingham, que era un jugador que arribava molt a àrea, ara no ha arribat tan a àrea, ha de venir molt més endarrere. Tchouaméni no està al nivell que val un jugador de 80 milions i després que ha de requerir la presència d'un jugador que té 38, si no m'equivoco, anys i que en priori hauria de ser un jugador testimonial que jugui a les segones parts per donar aquest equilibri, i ha de ser Modric, i Modric no pot jugar tots els partits amb el Madrid. A més, si tu assumes tot això, se't lesiona Carvajal, que possiblement estava sent dels millors defenses del món, que hauria de ser aquest jugador que et doni aquesta velocitat per passar de la defensa al mig del camp i del mig del camp cap als davanters, i a més que jo crec que Vinicius, malgrat el golaç de l'altre dia, crec que Vinicius no tenia un 50% del rendiment de l'any passat.
Estic bastant d'acord, jo crec que s'hauria de tenir una mica de paciència amb el Madrid, perquè si és veritat que per mi un jugador que ha de ser clau aquesta temporada, que és Camavinga, s'ha incorporat fa molt poc a la dinàmica de l'equip. Crec que l'any passat, per exemple, quan no jugava Kroos, el Madrid no jugava tan malament com està jugant ara. O sigui que penso que sí, evidentment, la marxa de Kroos ha fet mal i seguirà fent mal durant tota la temporada, però crec que és més preocupant que Bellingham està deixant de tenir el protagonisme en pilota que va tenir durant la temporada passada, perquè Bellingham és d'aquests jugadors que quan toca la pilota fa millor la jugada. La millora, i el Madrid crec que una mica per la pressió de que ha arribat Mbappé, es començava a parlar com combinaran Mbappé, Vinícius, Rodrigo, els tres a dalt, els tres volen jugar a l'esquerra. El Madrid volia traslladar molt ràpid la pilota tant a Mbappé com a Vinícius, i des de mig camp era l'atac era individualitzat, era Mbappé, amb l'ansietat de voler fer gols, baixar a rebre mig camp i ja construir des de la individualitat. I jo crec que això és el que li està faltant al Madrid, a part que hi ha jugadors com Tchouaméni, que ha hagut de jugar molts minuts i que no li dona velocitat al joc, que és una cosa que el Madrid, amb els jugadors que té, requereix. I ho deia Ancelotti, que volia ser un equip que volia ser coets, un equip directe. Tchouaméni no t'està portant això i jo crec que acabarà jugant de central a la que Camavinga estigui bé físicament.
Miqui, el Madrid té un problema que és Kroos, sens dubte, que es nota moltíssim. Després el fet de que Modric ja no, lògicament, necessita dosificar. I després també jo crec que és la falta d'un líder. Un líder que pugui organitzar, un líder que pugui, doncs, d'alguna manera, doncs, ser el jugador referent. Jo crec que ara mateix, doncs, si fas una enquesta, no?, d'aquestes que li agraden tant a Florentino Pérez, no?, de quin jugador és ara mateix el referent, segurament estaria ben repartit, no? Diríem molts noms, no diríem només un. Llavors, jo crec que li falta aquest referent. I després també el Madrid està, doncs, oferint futbol a estonetes. No és un equip constant, a diferència del Barça, i jo crec que el projecte Ancelotti està un pèl també desgastat. Jo crec que els entrenadors, a vegades també, doncs, el seu missatge
quan porta,
arriba
quan
un punt
porta l'Ancelotti?
Aquest és el seu quart any seguit, però clar, ja no havia estat.
Ja, clar.
Són 7 anys en total, penso, 7 anys clar. O 8.
Clar, llavors, és normal, o sigui, se te'n va un jugador com Kroos i necessites un temps d'adaptació i també de reconfigurar una mica tot l'equip. Per tant, jo crec que no crec que passi d'aquest any el projecte d'Ancelotti, sí. Més que res per això, pel que dic, o sigui, tenen un desgast als entrenadors i li ha passat a Guardiola al Barça, li ha passat a molts entrenadors, o sigui, és normal, Mourinho, Zidane, o sigui, és normal.
Un dels problemes i això no és culpa d'Ancelotti, però jo crec que un dels problemes del Madrid és que no ha reforçat la plantilla com calia, és a dir, la part de davant, sí, Mbappé, doncs, és un tros de fitxatge i que ajudarà molt, però és que defensivament Alaba estava lesionat de gravetat i no han portat un central i s'ha anat Nacho, i ara se't lesiona Carvajal i no tens un recanvi perquè Lucas Vázquez era un extrem i ara reconvertit a lateral, i el Madrid no és com el Barça que utilitza la cantera per reforçar-se, és a dir, si el lesionat del Carvajal jugués al Barça dirien, ostres, però ja sortirà un lateral dret i pelante, no? I el Madrid això no ho fa, és a dir, quants jugadors de la base del Madrid han jugat o s'han consolidat en els últims 15 anys, és a dir, possiblement Carvajal i Nacho. I això
on, el Barça... hi ha cartera no mana,
sí, sí,
no mana
totalment,
el planter.
Totalment, no, és això.
No van a Florentino, sí. Sí, va, podria ser també on demanda patrón o manda marinero.
Aquesta és la frase origen. És que... Sí. Sí, és aquesta. Per cert, que ja fa... La temporada passada, crec que també ja ho manifestàvem, us en recordeu, no?, el tema de la possible vaga de jugadors, sí. I ja algú ja ha sortit, ja fa unes setmanes.
Va començar Rodri i està lesionat. Sí. És a dir, és que de la selecció espanyola campiona d'Europa, els seus possiblement dos puntals juntament amb la mitja mal han caigut, i durant tota la temporada. Ostres, és que al final estan forçant massa els jugadors. És a dir, estem al mes d'octubre, quants partits han jugat ja? Quants partits han jugat? És a dir, és que és una barbaritat i que no han descansat. És que com a mínim un jugador que juga 50 partits, 60 partits durant la temporada, han de tenir mínim dos mesos. És a dir, un jugador que va arribar a la final de l'Eurocopa o a les semifinals, han tingut 2 setmanes, però és a dir, 2-3 setmanes, però de les quals no pots desconnectar, perquè a la setmana estaves jugant la Supercopa d'Europa i van jugar tots el partit. Aleshores, per exemple, a l'NBA jugues 82 partits més els play-off i tal, però després tens 4 mesos de descans, i si vas a la selecció, doncs tens dos mesos, però és que tens 2 mesos per poder descansar. A la Lliga és impossible, o fan una reducció de calendari o estarem veient que sí, creuats, o descobrirem lesions noves, perquè és una barbaritat i no sap els jugadors. És que la Lamine Yamal, que porta jugant des dels 16 anys, quan porti 30 anys, quants partits haurà portat jugats?
Estarà
amb força per jugar amb 35 anys? Jo ho dubto, és a dir, o Gavi. Són jugadors que estan forçant massa la màquina amb unes edats que el seu cos no està per aguantar aquesta tralla de partits i de minuts.
I després que no hi ha un ordre, i moltes vegades crec que ho han dit tertúlies enrere, no? que falta una mica reorganització del calendari. O sigui, està molt bé la nova Champions, que per mi, jo que vols que et digui, no la trobo gaire atractiva, perquè al final és carregar més un calendari i voler doncs, fer una lliga europea encoberta, al final, o sigui, és això. Però després, clar, tu comences a mirar i dius, aquest cap de setmana un altre cop aturada europea. Dius, per què? Em sembla que ja en portem tres aturades europees, o dues. Tot això desconnecta l'aficionat. El jugador també el desconnecta. O sigui, el que s'hauria de fer és, com es fan en altres esports, és, quan hi ha selecció, selecció. Per temporada,
tot una tirada,
un
no? Tot
clar,
clar,
o sigui, tu has de jugar una fase de classificació. Doncs una fase de classificació que la jugues durant aquell temps. No que a vegades, doncs, ha arribat a passar, no? Que, no sé, que no hi ha aquell interès i aquella... Jo crec que, per exemple, una fase de classificació que es pugui disputar en un mes seria molt més atractiva que no anar disputant partits europeus cada mes o cada...
Totalment.
Sí, jo crec que això seria molt més interessant fins i tot, perquè moltes vegades tu ara preguntes a la gent, aquest cap de setmana juga la selecció espanyola, vale. Preguntes
al rival,
al dia, l'horari.
I què juga?
I no ho saben.
No ho saben.
I no ho saben. A lo millor et diran que juguen, jo què sé, el trofeu Ciutat de Barcelona de... Jo què sé.
Sí,
o sigui,
sí,
que
sí.
No saben el que...
Però és que jo crec que fins i tot els mateixos jugadors estan perdent una mica la il·lusió d'anar amb la selecció. Perquè ja no és res... Vull dir, a més, jo crec que tenen por a jugar. Si ja ho estem veient al Madrid, jo crec que no és casualitat que una setmana abans d'anar-se amb la selecció, de cop i volta, a tots els jugadors del Madrid li fan mal les coses. A Vinícius l'esquena. El Lunin té un procés víric. Escolta, feia 10 anys... A l'Iniesta s'estava jugant la cama per poder anar amb la selecció.
Clar.
I ara fan el possible per no haver de viatjar. Si és que cada dos per tres han d'estar anant cap al Brasil, els jugadors de brasilers.
Home, perquè els clubs també tenen molt a perdre.
Moltíssim.
Però us en recordeu de la frase aquella, aquest jugador jugarà infiltrat? Ja no passa mai, això.
Mai, cap. I jo el que crec que hauria d'anar una mica a l'evolució és, perquè no sé si, bueno, això ja s'ha dit, el futbol està anant cap al model del bàsquet. La Lliga Europea, al final, el bàsquet ja estava instaurada. El sí. bàsquet es juguen un munt de partits, però què fan al bàsquet? Les seleccions són a l'estiu, i les que són durant la temporada les juguen jugadors que no juguen competicions europees, que són les famoses finestres.
Aquest any sí,
les estrelles...
Aquest any sí, eh?
Aquest any sí que aniran, però potser aniran...
Es va canviar. Per temes de que, bueno, és a dir, la FIBA en aquest cas, més tot això, que tenen un... Bueno, aquestes competicions europees que no es porten molt bé entre si, però és que fins fa 4 dies, com estava dient el Joan, que no jugaven els jugadors d'Euroliga ni de NBA.
Perquè, i a la NBA, de fet, els equips ja intenten regular. Les estrelles volen jugar, en comptes de 82 partits, en volen jugar 55. I què ha fet la NBA? Doncs posar un límit de partits per poder accedir als premis. Posen multes. Sí. Volen treure el màxim partit perquè, al final, les teles paguen molts diners perquè apareguin les estrelles. Però, clar, si les estrelles es lesionen, aquí segur que no jugaran.
Clar, si ja ho dèiem fa temps, que això s'ha de racionalitzar una mica més. Hi ha les competicions domèstiques, hi ha les copes de cada país, hi ha les competicions continentals, hi ha després els compromisos de seleccions. Doncs, clar, si els jugadors continuen lesionant-se, poca cosa podrem treure de tot això. Per tant, els rumors d'una possible vaga de futbolistes, que de moment està com molt tranquil el tema, tot i que hi ha hagut veus, hi ha hagut Rodri, com dèiem, hi ha hagut Ancelotti, que també doncs, ha fet algun comentari, també Guardiola. Ara són els metges esportius els que intenten justificar que aquesta vaga seria del tot legítima, perquè és que no es pot donar més de si.
Carme, fa 10 anys veiem un creuat cada... d'un equip de la Lliga cada any, és a dir, veiem, ostres, quina mala sort que aquest jugador doncs, ha pegut el creuat i ja està. Aquest any estem veient creuats a tots els equips però cada 2x3, i això no és normal. Això no és normal, és a dir, és que al final ens estem carregant l'esport, perquè veiem els partits d'aquesta jornada, traient el Girona Athletic Club i per l'emoció que pot tenir un derbi Sevilla-Betis i que el Barça està en un gran moment, la resta de partits han sigut bastant fluixets. O veus els partits perquè t'agrada el teu equip, o si no, no veus la Lliga. Prefereixo gastar el meu temps veient un altre esport, perquè és a dir, el nivell del futbol de la Lliga espanyola és molt baix. És molt baix, és a dir, és normal també, sí. Perquè és a dir, si sempre juguen els mateixos, perquè hi ha una gran diferència, sobretot en els equips petits, entre els millors jugadors i els que no són tan bons jugadors, i al final ho han de jugar tot per si volen salvar l'equip. És que al final és una barbaritat. S'ha de fer un pensament ja.
Sí, però jo crec que justament el problema no està en els equips petits. Vull dir, els equips petits. Els jugadors juguen un cop a la setmana i el problema és els equips que combinen competició europea amb la domèstica. I jo la vaga la recolzaria des del minut 1, però també m'agradaria saber què és el que demanen els jugadors i què estan disposats a cedir ells. Perquè jo entenc que l'evolució del calendari va... entenc, a enriquir més el negoci, els jugadors també els hi agrada cobrar més, vull dir, a veure quin és el pacte, perquè els jugadors, jo entenc que es queixin, estan molt cansats de jugar tant, de viatjar tant, però si és veritat que si vols cobrar 20 milions en comptes de...
Home, no pots cobrar el mateix,
els 3 milions que cobraves abans, doncs no pots jugar tampoc, però clar, si les dues bandes cedeixen, es pot arribar a un acord, perquè jo crec que el públic també està cansat de tant futbol, és que al final et perds coses i no acabes de sentir-te connectat a res.
Però després hi ha un tema també que aquí el que farà que la cosa sigui molt difícil d'arribar a acords i tota la pesca, és que si tu comences a reduir partits i comences a reduir una mica temporades, hauràs de baixar els preus del futbol. Sí. També. I això és un altre tema també que déu-n'hi-do. O sigui, jo suposo que, clar, menys contingut, suposo que els drets del futbol hauran de baixar. I aquí serà un tema on moltes empreses / clubs multinacionals hauran de... no sé, hauran
és
de parlar.
Aquest tema és un tema important, perquè la bombolla dels preus del futbol crec que ha d'explotar més aviat que tard, perquè és una barbaritat. És una barbaritat el que estan pagant la gent per poder veure el futbol. I això ha de parar, perquè és a dir, crec que ens estem anant a un model més americà que un model espanyol. És a dir, tu abans per anar a veure un partit de futbol de primera divisió, per 20 euros podies anar a veure un partit. Ara mínim són 30, mínim 35. Per anar a veure el Barça o el Madrid, ja has de... per anar a una família, mínim són 200 euros. Ostres, qui té 200 euros per anar al futbol? Pots anar a veure el teu equip una vegada a l'any? Ostres, crec que ens estem anant molt del cap.
Això arriba a passar una l'època mica, Núñez, que eren molts euros i no hagués passat.
Sí. Doncs això, amic, l'únic concepte que veuria que podria fer alguna cosa seria el raciocini, és a dir, ja sabem que el circ és, està muntat com està muntat, que l'ambició de voler-se enriquir a través de tot això doncs és legítima, però fins a cert punt potser no cal tant. Potser no cal tant. Sou moteros?
Sí, a mi m'agrada.
Sí?
Vaig aixecar.
Molt moteros. Jo no em vaig aixecar, jo no em vaig anar al llit.
Si sou de Ducati...
Està bé això, eh?
Sí.
Bueno, mira que em venen ganes de preguntar els matisos, però bé, no.
Carrera rasa, jo penso que el coneixeu, no?
Sí,
Miqui sí.
No? Doncs...
Miqui sí,
totalment, és un lloc on les biblioteques afloren.
O la biblioteca sí. d'Alejandria mai es cremaria, eh?
Mai.
Molt bé, sí. Doncs MotoGP, que li queden res, quatre grans premis comptats. Aquest cap de setmana es va disputar una de les proves d'aquest calendari al Japó, al circuit de Motegi, i dic que Ducati està... s'ho emporta tot, no? Vull dir que aquí no hi ha rival a batre. No.
Està arrasant.
Quan la fàbrica no hi ha rival, però no hi havia rival ja des de fa, crec que fa 4 o 5 grans premis que ja van guanyar matemàticament el títol.
Tens tots els pilots, també.
Sí. No, tampoc és que tinguis tots els pilots, tens els 4 pilots, tens molt, o sigui, molt bones motos i tens 4 pilots que justament coincideixen que segurament siguin dels 10 millors, tu tens a 6, clar, així és fàcil. De fet, crec que només en 3 carreres comptant sprint i carrera de diumenge ha guanyat alguna moto que no sigui Ducati, que va ser Aprilia, 2 vegades Maverick i una vegada Aleix, però és que la resta sempre és els 4 primers. Si no cau algun d'ells, és Ducati.
És que aquest any hi ha 8 Ducatis, 4 de les més modernes de totes i 4 de les de l'any passat, no? I l'any que ve, que hi haurà 6, però és que l'any que ve crec que el públic s'acostumarà molt a escoltar a un himne i veure a un noi de Cervera a la primera posició, perquè crec que Marc Márquez, amb la millor moto de totes, crec que arrasarà l'any que ve i s'emportarà el nou títol. I jo crec que a una persona d'Itàlia crec que no li agradarà, però s'ho mereix.
Què diuen els altres tertulians? Vinga, a veure, que em sembla que no sé si esteu massa d'acord.
Jo
estava dormint aquella hora, o sigui que no sé... Que...
Jo tant de bo Marc Márquez pugui arrasar la temporada vinent. Jo crec que, evidentment, guanyarà bastantes més curses que aquesta temporada, però crec que també subestima una mica a Pecco, que crec que aquest any tornarà a guanyar el campionat, ja guanyarà 3 seguits, i la Ducati és la millor moto. El Márquez portarà la millor moto, però serà encara la moto de Bagnaia, i jo crec que tindrà moltes coses a dir, i tant de bo no tingui tantes, perquè sóc seguidor de Márquez, però penso que subestimem a l'italià.
El ritme que va fer l'altre diumenge Pecco Bagnaia era una barbaritat, és a dir, està amb 3 dècimes durant totes les voltes, i això clava una volta rere volta rere volta rere volta, parla del tros de pilot que és a dir, penso totalment d'acord amb el Joan, és a dir, que a vegades infravalorem un tros de pilot com Pecco Bagnaia, perquè diem, ostres, si Márquez estigués bé, si Márquez estigués bé, guanyaria, perquè evidentment és el millor pilot de la categoria i de llarg, perquè és a dir, només veure amb el que està fent amb una moto inferior on estan la resta que té la mateixa moto, és a dir, que estan en llum d'ell, demostra el tros de pilot que és el de Cervera.
Però hi haurà sorpreses o no? Perquè està tot en un mocador. Està tot molt apretadet.
Aquest any la sorpresa que podien donar Bastianini i Márquez ja està gairebé matemàticament impossible. Ara mateix és Martín qui va primer, són només 10 punts el que separen el madrileny de l'italià. Jo segueixo pensant que dubto que Ducati d'alguna manera permeti que una moto no
totalment,
oficial guanyi a la seva moto oficial, i que a més s'emporti el número 1, en aquest cas Aprilia, l'any vinent, que és l'empresa competidora a Itàlia en el que a motos respecta. Però bé, de moment no ens han donat tampoc raons per pensar al contrari. Llavors, jo segueixo pensant que guanyarà Pecco, però estan a 10 punts. El que no guanyarà segur és Marc Márquez ni Bastianini.
És que Jorge Martín...
Biscotto?
L'any passat ja va haver-hi el seu problema per Jorge Martín, que va tenir un pneumàtic defectuós a la penúltima cursa, que això va fer que el Mundial estigui donat i beneït. Però aquest any jo crec que Jorge Martín té l'oportunitat de la seva vida, perquè se'n va a Aprilia, i jo crec que Aprilia, a no ser que facin un miracle històric, l'any que ve no tindran cap oportunitat de guanyar el títol. Aleshores, Jorge Martín té l'oportunitat aquest any d'emportar-se el número 1 a la competitivitat de Ducati, que això és abismal.
No ens queda ja més temps, però sí que deixarem un tema pendent per la setmana que ve, que és la Champions de waterpolo femení, perquè ja tenim els grups, s'ha fet el sorteig. Sí, us ha tocat en el mateix grup, l'Astrapol Sabadell i el Natació Terrassa. En parlarem, però serà la setmana que ve. Que tingueu una molt bona setmana.
Igualment, bona setmana a tots i totes.
Adéu-siau. Força la Rasa.